dels Reis Mags, pues, en els seus trons, i també amb oficis. Tenim també 50 estils diferents de lo que són els trajes.
12 i 4 minuts, més informació a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Feliç any nou, per cert. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears en aquest primer programa del Dia Mallorca del 2026. Per exemple, peguérem un vot fins a Montuïri per parlar amb el seu nou balde, no fa ni un mes, que ha salit la vara de balde i volen saber amb quins són els reptes que s'enfronta a la poble de Montuïri, que són molts, com la majoria de pobles del Pla i d'arreu de Mallorca, perquè hem quebre molt de problemes que són comuns en els municipis mallorquins. Després de Montuïri pegarem fins a Pollença per celebrar els 35 anys de la Galeria Mayor, una de les galeries d'art contemporani més importants de tota Mallorca, perquè fa 35 anys que suposa un refugi, un niu d'experimentació i una vertadera inspiració per als artistes de tota l'illa i també d'ambient internacional, tot s'ha de dir. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés felicitarà el grup Dona Llop, que resulta que un dels seus clips, concretament el de la cançó De 0 a 1000, ha estat un dels més vits durant l'any 2025. Dona Llop, un grup mallorquí. Per tant, molts han de felicitar. I en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, avui molt durà fins a Lapònia, per conèixer l'idioma que se parla allà, a banda dels finès i els idiomes nòrdics, com el suec, el rus, allà parlen sami. Així que en Francisco en Fedac és la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, això és el Dia Mallorca. Aquest tema l'haurien d'haver posat ahir, All is Quiet, on New Year's Day, tot està tranquil, el dia d'any nou, 1-2 en els anys 80, mos regalava aquest himne per escoltar cada primer de gener. Avui és primer de gener per nosaltres aquí, perquè ahir no vàrem fer programa. Així que All is Quiet, on New Year's Day, de moment tot està tranquil. S'any nou. Començant parlant d'art contemporani i d'aniversaris, perquè la Galeria Mayor de Pollença ha fet enguany, l'any passat, fa dos dies, per celebrar-ho 35 anys, ha fet. S'ha publicat un important llibre que se va presentar el mes passat en el Baluart i que ha estat a càrrec del comissari crític d'art Fernando Castro Flores, 35 anys d'art, artistes i mostres d'exposicions on sempre ha estat escat davant. Najero Martínez, bon dia i molt d'anys per partida doble, per feliç any nou i per 35 anys de Major. Jero, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Jaume. Bueno, sobretot gràcies per convidar-me a xerrar avui en aquest programa. I bé, hem començat l'any molt bé, divertit, amb un parell de copes, com toques.
Important.
I... Gràcies.
Important. S'altre dia anem a Montse Terrassa, des de Diari de Mallorca. Recordava l'entrevista que te'n va fer poc, fa poc, que l'any 90, va 35 anys, només éreu dues dones galeristes, Maria de Lluc Fluixà i tu. I tu dius que jo crec que això deu haver canviat, m'imagino, perquè dius que hi havia reunions on quasi ni te miraven, que com que te ignoraven. M'assembla... L'any 90, que ja està, ja havia passat sa movida. És que m'assembla increïble, Jero. Davant de veres te deixaven així com a de costat?
Bueno, hem de pensar que també era Mallorca, i Mallorca, sobretot, tots els galeristes i tot el món de l'art estava dividit per homes. No passava el mateix a Madrid, quan a Madrid les principals persones que va haver dins el món de l'art en aquesta època varen ser dones. I bé, jo crec que això també la millor, és una cosa que s'ha de puntualitzar. Jo crec que era aquí a Mallorca, a les Illes. No estàvem acostumats encara a conversar ni a tractar dones. És dins el món de l'art, eh?
Sí, això és cert, però, clar, veníem d'un moment en què ja havíem superat sa movida, hi havia un caramull de dones artistes, i me va saber com a greu que l'any 90 encara passàs això. Tu dius que això sí que ha canviat, però que, malauradament, pel món de l'art sí va. Si em pot valor afegir que ara fa 40 anys, perdona, que va entrar... I sense insolidaritat no han canviat gens. Amb això continua tenint els mateixos problemes als galeristes. Això no ha mudat gens ni una mica.
Bueno, si també entrevistessis a dones artistes d'aquella època, també crec que pensarien un poc en jove. Hi havia grans dones artistes perquè realment s'han valorat i s'han reconegut més ara en aquest moment que en els anys 80 o 90 quan ja vaig obrir la galeria. Ja crec que era... a nivell, diguéssim, d'art. Bueno, ja no té cert de les ja anteriors de les dones, que realment grans artistes que tampoc no en el seu dia no se van valorar i ara estan molt ben valorades i reconegudes.
En el llibre també, és molt important, Fernando Castro Flores, anomenau que era molt de dones, precisament. Susana Solano, també Eva Lutz, però també Gordillo, Campano i Turralde. El llistat deu ser llarguíssim. Jo m'imagino que tot és un inventari de tot el que ha fet durant aquests 35 anys, però és que en 35 anys, buf, m'imagino que ha passat per Major un caramull d'artistes, no?
Sí, realment. Sempre dic que la galeria sempre tinc que agrair molt aquesta feina i donar les gràcies a uns artistes que ja crec que ells són els que realment ens ensenyen i, bueno, a través d'ells també ens han donat molta... Són els que realment estan més al dia en tot el que està passant dins el món de l'art.
Tu també dius a l'entrevista a Montse Terrassa que dius que és un moment per reflexionar si endinsar-te a les noves formes de fer art en el món digital per pensar... Perquè ets reticent, però jo me recordo que va passar el mateix en Sovideart. Te recordes quan tu... Quan en Sovideart també hi havia galeries que deien no, això no... Però després sí, que el videoart va entrar. Hi va haver també aquesta dicotomia en aquell moment. I ara, tu què opines de l'art digital, l'intel·ligència artificial? Trobes que tenen cabuda dins Major? Trobes que són coses diferents? Perquè és un debat per passar-hi hores parlant, alerta.
Bueno, jo crec que és molt important que realment ens hem d'adaptar a totes aquestes noves tecnologies, perquè la veritat les tenim a l'alcanç en tot, a l'hora d'escriure, a l'hora de saber, a l'hora... En un moment estava al dia. Jo com a maia, com a galerista, el que veig és que m'atropo una edat i, bueno, i això també era com, un, com quan van tancar un poc la conversació, que ja no sé si realment en aquest moment vull fer tot aquest esforç, perquè això també m'implica a posar gent nova, ja sempre crec que me sent una galerista tradicional de com se feia feina antes. M'he anat adaptant, claro, que m'he anat canviant. Ja també en el llibre per any que vaig obrir ja no, començàvem amb un pas, com la novedat. I estàvem en aquest moment al dia. Més que res, que ara no sé si tenc que fer aquest pas cap endavant i canviar tot, o realment seguir així, o no sé, perquè jo realment m'atrapa ara en dues famílies que per ja són molt importants, que m'acompanyen durant aquests anys. Una són els artistes, que m'alimenten i me donen vida, i també tenc, per una altra banda, el meu fill, que m'han donat uns nets molt preciosos, i, clar, m'estic plantejant a vegades cap a on vaig, com puc fer les dues coses. Què passa avui en dia, també, a l'hora de la feina? Que és que la gent demana una cosa avui per avui. I, clar, tot això m'implica un esforç que no sé si per jo és un repte també, aquest canvi. I no sé si me trobo un moment on realment vull fer aquest canvi o no.
Yeah.
I és poc per això que li, també en aquesta conversació li vaig dir que sí que un procés de meditació.
Home, clar, tot...
Perquè m'ho vull donar un temps per saber... Jo he viscut una vida super dins del món de l'art molt agradable. Claro, com totes les feines tenen les seves virtuts i el seu moment difícil, que n'hem tingut moltíssim dins el món de l'art, però que, també m'he d'escoltar un poc el meu cor cap on se'n vol dirigir. I ara sí que en aquest moment deixi un poc de reflexió i de meditar, aturar-me a mirar cap on vull anar.
Clar, tu parles dels artistes i tu me recordes un poc en Juana Norrac, senyora Juana Norrac, que tu defenses els artistes, perquè hi ha molt de galeristes i molt de marxants que no s'aduen ben els artistes, que te tracten un poc com si fossin presidents de club de futbol i jugadors de futbol, però dius que ho passen malament els artistes, que molts no s'hi poden dedicar perquè, clar, és que viure de l'art és molt difícil, i me crides l'atenció que ho diguis públicament, Jero.
Sí, a més, jo sempre dic que l'obra dels artistes sempre m'ha emocionat i els admiro i m'enamora. També sempre he cregut que són persones molt creatives, molt originals, sensibles. I el ser creatiu, pues, tenen, jo crec que també són persones que ho passen malament dins tot. Per una banda, tenen, són creatius i els admiram tots, però per l'altra realment crec que tenen moment que també ho passen malament en qüestió de per falta de creació a dins períodes curts, també a vegades per falta de recursos econòmics. La veritat és que s'ha posat tot molt clar i necessiten estudi, necessiten material, necessiten... I bueno, jo crec que realment una galeria sense artista no pot sobreviure, ben que dir. La persona més important per una galeria és l'artista. Després ja entra el col·leccionista, i ja entra les institucions, comissari, la premsa, la ràdio... És com un teixit cultural, però realment el més important de tot és l'artista. Hem d'anar sempre a favor de l'artista i ajudar-nos en tot el que puguem a l'artista. I a vegades ens veiem incapaços de no poder ajudar més un artista.
Sense obra no hi ha mostra, si no hi ha mostra no hi ha galeria. Tu que anaves per advocada, per aquest company amador te'n va dur pel camí de l'art, si fossis advocada i haguessis de defensar si una galeria d'art pot sobreviure avui en dia o no, què defensaries? Que pot sobreviure o no? Perquè també deveu passar moments de molta magror les galeries d'art, perquè si vas un dijous, fas un vernissatge, sí que ve molta gent, però la resta de la setmana ja s'ho fins en quin punt hi ha artistes que venen o que no venen, i que, clar, el galerista també hi va darrere. Que els galeristes què, ara, en aquest moment? Com la pregunta de mi diu.
Ja me sento una galerista, sempre he cregut molt en aquest món. Crec que les galeries són molt importants, per veure que ara en aquest moment han sortit noves tecnologies i noves estratègies dins del món de les galeries, però ja crec que sempre seran importants. Sempre hi haurà galeristes i sempre hi haurà apassionats en el món de l'art. El que no pot mirar una galeria així a curt pla és com un negoci.
Ja. Yeah.
Perquè a vegades la gent molt mala interpreta i mos tenen com a les persones comissionistes dels artistes. No, no. Les galeries tenim un teixit cultural que feim que gràcies a elles donem aquesta visibilitat als artistes. Jo crec que és fonamental el galerisme per apoyar els artistes. Perquè a vegades els artistes arriben als museus a través de les galeries. També és com el primer eslabó, no?, de sí. l'artista cap sí. a la galeria, perquè realment a partir de la galeria és allà on donen visibilitat a tot.
No pots arribar a un museu sense passar per la galeria, tens raó.
A altres llocs, però bueno, jo sempre pensaria que les galeries tinguin en banc i consider que és un gran esforç, perquè basta veure aquí, tant a Mallorca com a nivell d'Espanya, ho pagui a la dir-me que hi ha, quan hi ha tantes immobiliaris i tant de bars i tant de negocis i les galeries, què passa? Quasi hi ha menys que quan jo vaig obrir. És veritat que antes, més que galeries, eren tendes de vendre art o de vendre pintura, i ara cada vegada estan professionalitzant més. Però si ho mires, n'hi ha poques. Nosaltres quan ja vaig començar a anar a Arco, des que d'un parell d'anys, hi va haver un moment que inclús hi havia 8 galeries a les fides d'Arco. Sí. I ara on són, saps? Això també són plantejaments que mos poden fer. Però jo crec que les galeries, I els artistes...
I nosaltres, per això estem xerrant amb tu. I el mitjà de comunicació també creiem en l'art, en les galeries, perquè una gran frase m'ha d'apuntar, perquè un artista arribi a un museu ha d'haver passat per una galeria. Jero Martínez, 35 anys de Galeria Mayor a Pollença. Feis una volta per Pollença, aneu a berenar i passau per la Galeria Mayor a la plaça Major de Pollença, i així de passada, com ja sempre dic, feim economia circular. Berenau per Pollença i aneu a veure na Jero a la Galeria Mayor de Pollença, que si fa 35 anys que és perquè sempre ha recolzat en els artistes tant d'aquí com de fora. Jero, molt d'anys per partida doble, enhorabona, i per 35 anys més. Una falada molt gran, Jero Martínez.
Moltes gràcies a tu i la ràdio per convidar-me.
No em faltava d'altra. Bona de Pollença, ara nosaltres anem fins a Montuïri. Dóna-me'n un poquet, Give a Little Bit, Supertramp, 1980, crec, Even in the Quiet Moments, juraria, ara xerra de memòria. Però dóna-me'n un poquet, és un tema preciós, comença amb aquesta guitarra acústica, i l'emprem per parlar d'un nou balde, nou balde de Montuïri, Antoni Miralles pren el relleu de Pau de Mangual, seguint el pacte entre l'equip de govern montuïrer, i volen saber com afronta aquest repte, i per això el saludam. Don Antoni Miralles, bon dia, no fa ni un mes que sou balda. De moment aquest mes molta festa, m'ho imagino, de pel mig, per a un mes de balanç, imagino que bé, no?
Bon dia, moltes gràcies per aquesta oportunitat. Sí, de moment molt bé, com dius, molta festa, perquè vaig començar amb aquesta responsabilitat a principis de desembre i entre Mercadet de Nadal, la Fira de la Perdiu, ara que vendran els Reis, ha estat un notura.
Sí.
Però molt bé.
La resta de l'any m'ho semblarà més tranquil. Sí. Mira, ja lo més feixuc, lo de més d'un metgir, ja l'heu passat. Sempre se diu que s'esbalda d'un poble de 3.000, 4.000 habitants, com és Montuïri. És complicat perquè tothom te coneix i tothom t'atura pel carrer. Ja vos ha passat aquest mes?
Sí, jo ara fa gairebé 7 anys que som... havia estat primer tinent de balda a Montuïri i vulguin no, aquest contacte amb la gent i aquestes demandes ja m'havien arribat. El que sí que es veu que no és el mateix, o no és la mateixa responsabilitat la que he tingut fins ara, que és la que vaig agafar fa un mes. Cada vegada que me troc qualcú pel carrer, sempre hi ha qualcú que m'ho vol ajudar o vol ajudar en el poble fent arribar qualque inquietud o qualque problemàtica que tingui.
Vostè és professor, és docent, i fa poc li va dir a Rosa Ferriol del Diari de Mallorca que l'experiència fent classe li servirà per gestionar emocions, fer una programació a curt i llarg termini i també a relacionar-se amb la gent, perquè vulguis o no, per a ser mestre o professor també has de servir, alerta, ja és una feina que és com metge o jutge, no serveix tothom, perquè ha de tenir paciència, ha de saber planificar, i això m'imagino que sí que li servia, és cert.
Sí, no sé quina de les dues feines té més responsabilitat, perquè ensenyar és vital, és importantíssim.
Sí, perquè balda ho ets 4, 8 anys, hi ha gent que balda 12 anys, però mestre o professor ve tota la vida i és una gestió, és una responsabilitat molt important perquè vostè mateix deu recordar bons professors, grans professors, aquests professors que te marquen, que els recordes tota la vida i és una feina molt important. És com metge o jutge. Per ventura està infravalorada la tasca dels professors, sobretot avui en dia que la vau veure de tot, els professors, que no és com un temps, que fa poc me contaven a Margalida Capellà de la universitat que hi havia alumnes que li anaven a revisió l'examen en son pare o sa mare, que diu, per això que és quina vergonya, no? I m'imagino que això també vos servirà a l'hora de relacionar-se amb la gent, tenir paciència, guardar la compostura a l'hora de moments així en què per ventura totes aquestes experiències segur que a Antoni Miralles li anirà bé, no?
Esperem que sí. Sí, totes aquestes característiques que comentaves, pens que les hauria de treballar, les hauria de tenir tothom, no només un balde o un mestre o un metge, sinó que és una cosa que és necessari aquesta educació perquè tothom miri per la convivència entre tots.
I Xerrón de Montuïri, perquè també ha dit que farà una gestió continuista, la de la senyora Mangual, per exemple, que va el que està començat i investir el que falta per fer, que per exemple són les instal·lacions esportives, per posar un exemple.
Uh-huh. Sí, bueno, nosaltres des del començament de la legislatura, bé, ja la legislatura passada que també en formava part, programam i decidim quines són les inversions que són més necessàries o que corren més pressa, i ja hem fet una sèrie d'obres o de millores que ja teníem encaminat també la legislatura passada i vàrem fer a principi d'aquesta, i ara hem començat també fent-ne unes quantes i ja tenim programat o executat o visitat les properes inversions, les properes millores en el poble, tant instal·lacions esportives, que ja van començar amb una substitució de la gespa, del camp de futbol, que dura més de 20 anys sense canviar. Tenim previst fer una nova pista de pàdel, canviar la coberta també del camp de futbol, substitució de vidrieres i portes, dels vestidors, en què diuen... tenim previstes moltes millores de les instal·lacions esportives, perquè de cada vegada se'n fa més ús i la gent considera més important cuidar-se i practicar esport.
Cert. Després també molt important trobar finançament per les obres del Museu de Sant Fornés. Jo fa 15 anys que hi vaig estar, no sé com està ara, però sí que sé que voleu, en la vetllesa anterior on vàrem parlar fa també mig any, però sí que és important Sant Fornés, el museu.
Sí, el jaciment de Montuïri, per molts, considerant que pot ser un dels jaciments més importants de la Mediterrània, perquè ens ajuden a explicar gran part de la història d'aquí. Per aquest motiu consideram que és molt, molt important. També consideram important traslladar el Museu de Sant Fornés en el jaciment, situat-lo allà on se mereix. El que passa és que varen començar tots aquests tràmits per fer aquest museu fa molt de temps, tots s'han carit i el pressupost no, previst inicialment no ha bastat i miram de trobar finançament per poder-lo acabar d'una vegada per totes.
I també problema comú arreu de Mallorca, però que clar, voltes a Montuïri i ho mira per voltes, saigo. Parlau de dur-la fins a Sineu després canalitzar-la, de llogar un nou pou, què és el més factible? Perquè ja vos dic que, bé, mal de molts ja ho diuen, però és que arreu de Mallorca estem igual, eh? No passeu pena perquè això sí que per tot està igual, que no anades veies, totes tenen 50 anys, però des d'Andratx fins a cada ratllada. Totes tenen 50-60 anys, estan fetes d'uralita. I vosaltres com ho teniu? Que canalitzareu des de Sineu, llogareu un nou pou, què trobau?
Bueno, no és que tinguem una única opció en marxa. La solució que veiem més viable o més positiva seria dur l'aigua des de Sineu i de Sineu que navisa cap en els diferents pobles d'Esplà. De totes maneres, com que el cost de fer arribar l'aigua fins a Montuïri amb camionades és molt elevat, sí que ara ja tenim previst, hem arribat a un acord per lloguer d'un pou i aprofitar aquesta aigua d'aquest pou per no haver de dependre tant de camionades. Però la solució a llarg plaç pens que és fer arribar l'aigua amb alta, intentar recuperar els aqüífers i a poc restablir un poc la normalitat. Ara perquè de cada vegada s'esgota més aigua, de cada vegada més dolenta i necessari recuperar aquests aqüífers.
Ara que ha plogut un poc, almenys si d'aquí en abril plou i neva així com toca i recuperem com deies els aqüífers, sobretot en el pla, perquè de cada vegada els pagesos foraden més fons i abans foradaven 15 metres i ara n'han de foradar 50 i així tot, de vegades et salada. També ha projectes d'instal·lació de fotovoltaiques i també tema aparcaments, perquè, per exemple, l'altre dia parlàvem amb Andratx, allà llogant terrenys han trobat aparcament. Clar, jo m'imagino que serien aparcaments dissuasoris fora del poble, no?
Sí, nosaltres aquí també estudiem moltes opcions, tant a curt plaç com a llarg plaç. Ara mateix estem en fase de redacció d'esplanejament urbanístic i, com a lògic, també tenim en compte totes les qüestions de mobilitat, de circulació, per resoldre aquesta problemàtica. I a la vegada també cercam opcions a curt termini per tal de cercar més espais d'aparcament.
Clar.
Com han dit, dissuasoris, encara que siguin més a prop de centre o un poc més enfora.
Sí, perquè a Montuïri teniu tots les cames ben fortes, però com que totes cap amunt i cap avall, tots teniu un bon bronz a les cames. Per cert, ara que parlant de bronz, el nou bal de Ballarà de Cossier, enguany, o és incompatible? Com va això?
No, jo crec que és compatible. Cossier fa molt... Ball de Cossier ja fa molt d'anys, però la il·lusió hi posem la mateixa que el primer any, en Nirvit són els mateixos, i ara se donarà el cas que en el moment enguany seré balda i faré de cosier, però crec que això tampoc no ha de privar de poder ballar.
Clar que sí, clar que sí. La festa, si és que l'encatçada, a més, és balda, més festa encara. Toni Miralles, nou balda de Montuïri, que va i tot molt bé, tenim una especial estima en el pla, en aquesta segona part de legislatura que li queda, segon despacte de govern a Montuïri, i, bueno, feliç any, en 2026, en el balda i a tot Montuïri. Toni Miralles, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per aquesta entrevista i bon any a tots.
Igualment. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant farem la nostra radiografia mallorquina després de publicitat perquè estem d'enhorabona.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears. Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors. Ossi Fall. La Granja. Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos serveix per repassar el que han fet el passat 2025, si parlem de música, perquè a Mallorca n'hem fet de molt bona.
I doncs, Jaume, i si es tracta de fer balanç, la revista musical Enderroc ha publicat el top 27 de clips en català d'artistes de les Balears a YouTube 2025, i el vídeo més vist és un dels singles del quart disc de Dona Llop, el projecte de Joana Pol.
Ja saben que fan aquí i per què van venir. Les ganes de ser més que amics, una casa i una copa de vi. Tu i jo li pegarem foc, dictam les regles del nostre joc.
De 0 a 1000 és el single que YouTube ha acumulat 106.000 visualitzacions i segueix pujant, i forma part de l'àlbum de Superlluna. Volem parlar, per tant, i celebrar aquest èxit de la seva protagonista, na Joana Pol, que ja poden saludar. Joana, què tal? Com estàs?
Com anam?
Enhorabona.
Molt bé, bon any.
Bon any i bon any per tu, bon començament d'any per Dona Llop, perquè el que dèiem, avui volíem fer una mica de repàs, i aquest de 0 a 1000, és que això ha anat molt aviat, perquè quan fa que el vareu estrenar aquest videoclip?
Bueno, ara mateix no sé si fa gairebé 2 mesos, i sí, la veritat és que tampoc mos ho esperàvem, perquè tal volta, bueno, és com dels videoclips així més senzills que hem tret, però bé, sabeu que la cançó s'ha pegat, i nosaltres, pues, la mar de contents, la veritat. És una sorpresa, la veritat, i està guai. Sempre
clar,
és una sorpresa, està guai.
És una bona sorpresa perquè és el que és. En molt poc temps, en poc més de 2 mesos, 106.000 visualitzacions. No sols habitual, no? Aquesta velocitat segur que vosaltres heu notat en molts videoclips, i fins i tot si parlant d'artistes de les Balears que en tan poc temps, no?, acumuli tantes visites. Tu deies, és un videoclip més senzill, però igualment, què t'arriba d'aquest de 0 al 1000? Quina ha estat la connexió amb el públic que vos ha arribat, no sé si a través de missatges, a través de les primeres vegades que ho he interpretat, en què creus que ha connectat aquesta cançó?
Bueno, jo crec que és això, que és una cançó per gent enamorada. I clar, al final, vull dir, la gent s'enamora, se desenamora així bastant ràpid, no? Vull dir que és una cosa que tothom passa, que és una experiència que tothom viu un moment donat de la seva vida. I aquí estem, pues, de 0.000, que faré un joquet, li pegarem foc, i bé, entenc que també és un moment de l'any en què la gent fa balanç i a dins d'aquest balanç entren, sobretot, es mirar cap a dins les relacions i com funcionen i bueno, i celebrar-les també. I aquesta cançó jo crec que és això, una cançó que celebra una relació d'amor ben avenguda, sense complicacions molt grosses, que al final és una cosa important, no? Perquè una relació, bueno, tingui durada.
Clar que sí. Conta'ns també com està anant aquest de Superlluna, aquest nou àlbum. Quina previsió teniu, també?
Bueno, l'àlbum és un superbebé encara,
sí,
és un superbebé perquè encara no té 30 dies. Per això, o sigui, tot i que hagi sortit a final d'any, és un àlbum del 2026, claríssimament.
Uh-huh.
I bueno, i ara estem a l'expectativa, s'estan gestant nous concerts, la gira s'està cosint, i amb moltes ganes de posar-lo en directe, de veure... Bueno, ja ara tenim una petita oportunitat a Inca per octubre.
Estat principal d'Inca,
una preestrena i de veure com funcionava, però la veritat és que crec que és un disc per poder tastar escenaris que Donald Llop encara no ha tastat. I crec que, bueno, és molt enèrgic, té molta energia, és directe, encara hi suma, i bueno, jo estic com a loca per posar això en directe. La veritat és que és el meu motor, la meva fita i el meu projecte d'enguany, sí, totalment.
Parlant d'aquest directe, creus que és del disc on més votaràs públic, per ventura?
Home, això segur.
Sí,
Això segur perquè bueno, has dit, és una cosa que ho assegura. En Donald Llop, els projectes anteriors partien des d'un altre punt, tenien unes altres ambicions, i aquest disc parteix d'una vitalitat, d'una ambició de voler fer coses que no hem fet mai, i de ganes de a fer participar el cos a dins la música, que és una cosa que abans no passava, i amb aquest disc pues, és una nova era que comença.
Clar que sí, doncs, Joana, volíem aprofitar per donar-te l'enhorabona, per donar l'enhorabona al projecte Dona Llop, per aquest èxit de 0.000, el disc número 1, en aquest, el videoclip, volem dir, número 1 més vist d'artistes de les Balears a YouTube, del passat 2025, i, per cert, aprofitar-me t'ho anàvem molt d'anys, no?
Gràcies.
Gràcies. T'agraïm que en plena celebració m'ho hagis pogut atendre. Esperen que això, que sigui un dia també ben profitós per tu per celebrar aquests anys. I quin millor regal que això, no? Que
sí,
aquest èxit de YouTube.
Totalment.
Joana, moltíssimes gràcies.
Gràcies per la telefonada, que vagi molt bé i molt bon 2026 per vosaltres i per tots els que ens han escoltat.
Igualment, i seguirem connectats amb tots els projectes que Vinga. Teniu pendents. Gràcies, Joana.
Gràcies.
Llega. canvi de cena, fressa o menta.
Jaume Noguera.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Sentiu aquesta música, és que en Xavi Oliver i el seu món de paraules és en nosaltres. Ben tornat, Xavi, com estàs?
Molt bé, Jaume. I tu bé, ara re, amb el micro tancat.
Sí, sí,
perquè
sí.
Dic, ja, Jaume, desitjos per a 2026. I ho tenc clar.
Jo, continua. És que jo, de menester molt poques coses. Continua en salut, demà tenc un dinar amb amics. Ara vull anar a baixa, dinaré amb la meva dona aquí nostra. Els lots vendran i entraran i sortiran i entraran i surten i jo mai sé
i
si són
vol.
I no hi són. Jo, mentre no me facin mal ses verticals, quan sí. Deus, senyor, ses cervicals, jo necessito molt poc. Que quan deien xiquito, no peleis.
Exactament.
Que si ja no sabrà. I
sí.
Que ses guerres s'aturin i que facem més cas a les necessitats. Jo no he de menester res. Jo necessito molt poc. Necessito molt poc.
I de Jaume, estic content per tu. Bona. Món de paraules.
Sí, per favor.
Món de paraules. Avui m'ho gelarem. Has dit a poble la xiqueta, perquè m'ho gelarem, fa fred, però encara més. Viatjar molt cap al nord. I arribam a Lapònia, és una terra blanca, extensa i silenciosa, repartida entre Finlàndia, Suècia, Noruega i Rússia. És un lloc on l'hivern no és una excepció, sinó que és la norma, on el fred no és l'enemic, sinó el mestre. Però avui no hem vengut només a xerrar de neu, rens o Nadal. Hem vengut, ja ho sabeu, en aquesta secció, a parlar de la llengua, perquè a Lapònia la llengua no serveix només per comunicar-se, serveix per orientar-se, sobreviure i recordar. Serveix per dir allò que altres llengües tal vegada no necessiten dir. I és que no n'hi ha només una de llengua, sinó n'hi ha un conjunt. Són conegudes com les llengües sami. Formen part de la família uràlica, com el finès o l'hongarès, però són llengües pròpies, antigues i profundament arrelades al territori. En total existeixen unes 10 llengües samis, tot i que moltes es troben en greu perill de desaparició. La més parlada és la del nord, té uns 20.000 parlants. D'altres, com el sami inari o el sami skolt, no arriben a 1.000 persones que les parlin, són molt poques.
Mare de Déu, només 1.000 persones.
Mm-hmm. Durant molts anys, aquestes llengües i les variants foren prohibides. A les escoles del nord d'Europa, els infants samis eren castigats si parlaven la llengua materna. Això me'n recorda qualque cosa.
Sí, sí.
Avui, però, hi ha un procés de recuperació. Escoles bilingües, mitjans de comunicació en sami, música moderna i una nova generació que decideix tornar a xerrar com ho feien els seus padrins. Els sentim.
Som en ikke samer, og da sier de om seg selv at de skolt. For meg er det helt feil, og jeg begrunner det med at skoltesamene som kan språket, når de skal snakke om seg selv, så sier de sam, og sam betyr same.
Jeg liker å bli kalt skolt. Ja, det er liksom det vi er. Når jeg begynte å høre at vi var skolte, så snakket de bare at ja, vi var vel.
Bueno, Jaume, amem, traducció. És la primera prova que te fem avui. M'has de traduir això que acaben de dir?
No, perquè me recordes les llengües del nord de, mm-hmm. que varen parlar també dels pobles inuits, Estic segur que estan relacionades, perquè crec que són per idiomes que tenen un caramull de paraules per dir neu, per dir blanc,
sí, sí.
Perquè igual que a l'Equador, a les zones tropicals hi ha moltes tribus que tenen moltes paraules per dir verd, perquè hi ha molta tonalitat.
Exactament.
De verd.
I és que, com ho dèiem abans, una llengua pensada per viure en un entorn extrem. Clar, fred, gelat, vent, de tot, imagineu, no ho sap de fer. I té un vocabulari riquíssim, per, com deies ara, per descriure la neu, el gel, el vent i el comportament dels rens. Clar, fixa-t'hi, eh? No són paraules poètiques, són paraules pràctiques, absolutament pràctiques, i cada tipus de neu té un nom diferent, perquè cada tipus pot significar seguretat o perill, i això, el que mos diu, és una cosa claríssima, i és que les llengües expliquen allò que és important per a la vida de qui les parla. Clar. Allà on nosaltres deim simplement neu, el sami concreta, fina, diferència, neu fina, neu que fa mal, neu gruixuda, que ferra, etc. Clar, la llengua, al cap i a la fi, se converteix en el que ha de ser una eina per sobreviure o viure millor allà on som. I a part d'això, el sami no només es parla. Parau atenció, perquè això és molt interessant. També es canta. Una de les expressions culturals més importants és el joik, que és un cant ancestral que no explica històries com una cançó la xica d'ayer de Nacha Pop, que és una història, per exemple.
Sí.
Sinó que s'imagina com són les coses. Per exemple, el joik no descriu una persona, perquè el joik és aquella persona. Aquestes cançons no diuen aquest és el riu que puja i baixa, no. Fan sentir el riu. És a dir, canten com consideren que són les coses. No explica un paisatge, una cançó podria dir aquestes muntanyes que són blanques per la... No. El fa present amb la música. És a dir, és una manera d'entendre la llengua com una connexió directa amb el món i no com una simple descripció. I la pregunta és, com sona el vent fet joik? Jaume, clar, d'aquesta manera, bé, aquesta cantant que fa aquest joic dedicat en el vent, ell entén que el vent sona d'aquesta manera, amb aquesta veu, simplement. Clar, és una forma de descriure un paisatge, escriure un fenomen natural, simplement en sa veu. Clar, això és molt subjectiu, i tal vegada la persona que l'escolta no ho entén així, però bona, molts ho podem imaginar.
Sí, semblava que ho ululaves bé, sí. Amb aquest Dustin de Wind de Kansas de fons, per cert.
Conta una antiga llegenda sami que fa molt de temps el cel era sempre fosc. No hi havia aurora boreal i els humans caminaven amb molta por durant les nits, que eren nits eternes d'hivern. Un dia, una nina va sentir un so molt estrany mentre jugava amb la neu. Era com un xiu-xiuet suau, com una veu antiga, i era el cel que li demanava que cantàs. La nina va començar a entonar un joik molt lent, gairebé imperceptible. A mesura que cantava, el cel va començar a moure's, a ondular-se en cendres de colors verds i colors blaus. I així diuen, Jaume, que va néixer l'aurora boreal, com a resposta a una veu humana que parlava en respecte.
Que maco.
I des d'aleshores els samis diuen que l'aurora boreal escolta i que no s'ha de senyalar ni cridar perquè és un ésser viu que respon a la llengua i al cant.
Que maco.
Les fotos, així, aquestes que veien d'aurores boreals,
sí.
Que tanta gent vol veure. I de... Diuen que va néixer gràcies a un xiu-xiu-xiu dolç d'una nina que li xerrava en respecte.
Que maco, per favor.
Coses per explicar que mos inventam els humans, o no, mos inventam per explicar els fenòmens naturals, la bellesa del món. Però, bueno, nosaltres hem xerrat de Lapònia, de sami, de joik i altres herbes, però, clar, Jaume, jo us dic Lapònia...
Ja, clar.
Què te venes cap?
Oh, el Pare Noel.
El Pare Noel.
Suposo que ja haureu escoltat la història que amaga la... Estiu, estiu.
Perdona, Jaume, m'he traduït el Papa Noel, si em faig que vostre.
No, farem els Reis. Farem els Reis, seguint la tradició mallorquina. Per tant, hauré d'esperar dimarts migdia.
Sí. Mira, per tant, clar, no parlem ni Reis, és a dir, ni arbre, només parlem.
Sí, sí,
el rei
sí.
I el bon Jesús, quan has nat. Si no,
exacte.
No ho parau,
exacte. Sí, 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 sí. Sí, senyor.
Bueno, el Pare Noel i Lapònia. Diuen que és de Lapònia perquè aquesta regió del nord de Finlàndia es va convertir al segle XX en el seu lloc d'origen oficial a l'imaginari popular. Lapònia representa perfectament Nadal, eh? És fred, és neu, nits llargues, rens, natura salvatge. I, a més, Finlàndia va impulsar aquesta idea per reforçar la llegenda i també l'esperit nadalenc. Situava la casa del Pare Noel a Lapònia, des d'on, segons la tradició, prepara els regals i surt a la nit de Nadal a repartir-los arreu del món.
Exacte.
Aquesta idea també es va popularitzar gràcies als contes, la publicitat. Quantes pots publicitaris han vist del Pare Noel? Se'm recorden, per exemple, d'una beguda gasosa conegudíssima, comença per ser i acaba amb bola.
Tu saps que no tenia aquest colors inicialment.
El Pare Noel?
El Pare Noel, aquesta beguda, li va posar els seus colors.
Ah, que bon.
El Pare Noel era blanc i verd. Mm-hmm. Però fa 100 anys.
Blanc i verd.
Fa 100 anys. Fa 100 anys. I una campanya d'aquesta beguda li va posar els colors d'aquesta beguda que tots coneixem per identificar-lo en el seu. I fa 100 anys que és de color blanc i vermell, però originalment era verd i blanc, però mira quin poder té la publicitat.
Sí, sí, això t'anava a dir, no, sens
dubte. Fa 100 anys, només.
Molt interessant. Com ho dèiem, la publicitat, els mitjans de comunicació que van fitxar Lapònia com un lloc màgic i universal, allunyat de qualsevol país concret. Clar, Lapònia mos imaginava allà un món ple de criatures menudes que fan regals, de rens, etc. Però, bueno, és molt més que això, ho han conegut ara en aquesta secció. D'aquesta manera, el Pare Noel esdevé un personatge que tothom, vinculat més a la fantasia i als valors de Nadal, que no pas a la geografia. Fia real. És a dir, Lapònia és molt més que el Pare Noel. Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry, you wonder why. Molt bé. Jaume, jo ara literalment he traduït algunes dites expressions a refranys de Lapònia i hauràs d'esbrinar-ne el contingut. Bé, què volen dir, d'acord?
Sí.
Qui escolta el vent no es perd mai.
Home, jo m'imagino que és que has de saber, has de conèixer la natura.
Exactament.
No?
Que sempre dona senyals a qui sap observar-la.
Exacte.
El riu no s'atura per una sola pedra.
Ah, sí, show must go on, no? S'espectacle de continuar, no?
Exacte, tot i els obstacles.
Sí.
No hi ha mal temps, només roba inadequada, aquesta m'agrada molt.
Aquí està molt bé, sí, sí. Veig que aquí m'has posat que tot depèn de com t'adaptis.
Exacte.
No hi ha mal temps, només roba inadequada, m'agrada molt.
Exactament. Molt. També diuen el silenci també parla.
Ah, sí.
Fent al·lusió a la gent sàvia.
Sí, saliesa. Clar, sí, sí.
O el ren troba el camí, fins i tot en la tempesta.
Clar.
L'experiència és molt necessària, tot i que passi un moment difícil, molt fixam, que digues...
Ja, que el dimoni sap més per bé que per dimoni.
Exactament, sí, exactament.
Sí, exacte.
Per tant, avui hem viatjat a Lapònia per escoltar una llengua feta de fred, de silenci, de precisió, de neu. Hem descobert que la llengua sami explica en un món on la natura no és un decorat, sinó és protagonista. Un món on cantar és una manera de parlar i parlar és una manera de viure. I Lapònia mos recorda que, fins i tot, a la nit més llarga, hi ha paraules que encenen llum i que, mentre una llengua sigui parlada, cap hivern no és del tot fosc.
Una verdadera meravella. M'ha agradat molt aquestes dites, eh?
Molt bé.
El ren troba el camí fins i tot en la tempesta, que el dimoni sap més per bé que per dimoni, i el silenci també parla. Val més pel que call que pel que dic.
Exactament, no? Exactament.
Aquell que diu que se sap tantes coses que val més pel que calla, que no hi ha mal temps, només roba inadequada. M'han agradat molt, 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 molt.
Que bé, Jaume, fantàstic.
On li peguen la setmana que ve?
La setmana que ve sempre intentem fer fred, calor, però crec que tornarem a un lloc fred, perquè és veritat que fa fred aquestes setmanes. De fet, he sentit que avui el dia 10 que tal vegada hi haurà neu,
sí, podria
a cota baixa, 300 metres, el verd de Déu,
eh? Aproximadament.
Aquesta era titular i la bomba camollada el dia... No ho sé, vorem. Parlem de fred, segurament.
Ens adaptarem. Perfecte. Moltes gràcies, Xavi Oliver, com sempre. Quina alegria, és divendres. Jo me pensava que era dilluns, però com que hi va ser festa, així que fins dilluns a tots. Us deixàvem amb aquest Aztec Camera de Walk Up to Winter 1984, si no recordo malament. Parla de memòria. Salut, fins dilluns.